L'actriu i influencer sabadellenca Mara Jiménez serà aquest dissabte a la Faràndula amb el muntatge Gordes, que serveix per tancar el festival Para per Riures. D'aquesta manera tanca una saga de fites importants a la ciutat després de ser escollida sabadellenca de l'any, de fer el pregó de la Festa Major i d'haver rebut el Premi Teatre Barcelona per Amor Particular. Mara Jiménez, hola, bon dia.
Hola, com estàs?
Molt bé, escolta, quan ho sents tot junt... Què penses?
M'agafa el riure aquest nerviós, saps? Aquestes coses de que no t'acabes de creure. És que quan ho dius tot així seguit, és com molt fort, no? Tot el que ha passat aquest any. Sento que bueno, hi ha poques coses que es puguin fer més així tan importants i tan especials, o sigui que molt agraïda. A vegades sento com si no fos amb mi, no? És una cosa que costa molt d'assimilar, no? Que hagin passat tantes coses a la vegada, tan seguides i tan especials, sobretot això, no? Que són coses molt, molt importants i... més enllà dels premis i dels reconeixements, és tot el que implica a nivell emocional també, no?
La mare adolescent, la mare que tu ens has explicat moltes vegades que no va tenir una adolescència senzilla, què creus que pensaria llegint tot això o veient tot això?
No, és que ella no s'ho creuria gens, o sigui, moltes vegades ho penso, eh? Si ella hagués sabut que passaria tot això, i penso, és que li seria absolutament increïble, o sigui, ella no s'imaginaria tot el que podia venir, no? Amb aquelles inseguretats que ella tenia i amb aquestes pors i la sensació de no ser mai suficient per la resta. Llavors, jo crec que ella es quedaria amb la boca oberta. Una mica com em quedo jo, perquè, vull dir, tinc 29, però és que ja et dic que són coses que no m'esperava gens que em passessin, no? I quan les poso totes en ordre, te n'adones que, ostres, que sí, que han passat i que tancant d'alguna manera també doncs tot aquest cercle d'esdeveniments no tan agradables que potser he passat en el passat, no? M'he millor dit.
Clar, quan tu moltes vegades a les xarxes interpel·les aquella mare petita, no? I li parles i li dius coses i encoratges a la gent fins i tot a dir-li coses, no? Sí. Allò que dius que et vas sentir malament o que et feia sentir malament, tu creus que és perquè tu ho duies a dins o perquè vivim en una societat que quan no som el que toca ens fa sentir malament?
Home, està clar que jo no vaig néixer amb això, perquè jo m'hi veig als vídeos i a les fotos i amb el que la meva família diu de mi quan era petita. Jo era una nena superalegre, super zero preocupada per com es veia el meu cos o per si encaixava o no encaixava. A mi el que m'importava era tenir el disc nou dels Operación Triunfo, ballar totes les cançons de Chenoa i fer l'espectacle a casa meva quan venien convidats. A mi era l'únic que m'importava, no? I gaudir amb les meves amigues i fer coses de nena. Llavors, evidentment, totes aquestes coses van venir de la idea que vaig crear de mi mateixa segons el que anava rebent, no? Les crítiques que rebia a l'escola, els insults, evidentment, no? Les burles, tot això et fa anar creant la teva identitat i la teva visió de tu mateixa. Per tant, no és una cosa que fos meva, sinó que jo crec que jo em tenia molt bona estima els primers anys de la meva vida. Almenys quan jo em veig no em sento una nena que patís per ser d'una manera, no. Crec que va ser la mirada de l'altre sobre mi la que em va anar educant a com tractar-me i a com veure'm jo a mi mateixa.
I creus que els adults del moment... estaven al teu costat en això? Ho dic perquè ara parlem molt, no?, del bullying, parlem molt de com tractar, parlem molt de com identificar, de com ensenyar els petits, però segurament la responsabilitat en aquell moment no rau tant en els petitons com en els adults que els envolten, no?
Clar, però partim de la base de que la meva professora de quart de primària, quan a mi em feien bullying, era la primera que ens parlava i ens tractava malament als seus alumnes. Per tant, aquesta professora era incapaç de dir als meus pares que m'estava passant alguna cosa quan ella era la primera que m'assetjava, no només a mi, sinó a la resta dels companys. Jo ho he explicat moltes vegades de companys meus de classe que ara d'adults ens ajuntem, no?, per fer les típiques birres i te'n recordes quan aquella profe reia de no sé qui? I dius, clar, ara ho expliquem des de la distància, però en aquell moment allò era molt traumàtic, perquè llavors la teva figura de referència, que normalment és la teva professora quan tens aquesta edat, perquè els teus pares els veus molt menys que les teves professores amb qui passes la majoria del dia, no?, la major part del dia, si tu no les sents un espai segur, no els explicaràs els teus problemes. I jo vaig patir molt amb els adults del meu voltant, amb les meves professores sobretot, vaig tenir molts problemes, perquè em van etiquetar molt, no? La ploranera, la xerrameca, la que sempre estava com liant-la, no? A l'institut igual. Jo tenia el TCA i m'estaven fent un bullying increïble, jo faltava a classe i tenia molts problemes i els professors del voltant, només hi havia un que va posar una mirada més tendra sobre mi. La resta era anar a fer el temari i fins i tot com passar una mica de mi, no? Recordo perfectament el viatge de fi de curs de quart d'ESO, que vaig tenir un problema greu d'una picada d'un mosquit i tal, i no em van voler portar al metge, perquè jo per ells era com la típica xarlatana, saps? Que no, a qui no se li havia de fer molt de cas, no? Llavors, evidentment, quan som petits, els adults que ens envolten són la nostra referència, i no van estar a l'altura, i això ho dic i ho diré. Que no tenien les eines? Vale, en alguns ho puc comprar, en els meus pares, per exemple, ho puc comprar, perquè, clar, evidentment, venen d'una educació molt diferent, on l'educació emocional era nul·la, i on ara els meus avis, les meves àvies, que són les que estan vives, sí, escolten a parlar del psicòleg i de tal, però clar, totes aquestes coses elles les sorprèn, perquè als seus temps era, vinga, espavila, que hem d'anar al camp a treballar, vull dir, no? Els seus pares els puc justificar perquè entenc d'on venen, però una professora que estudia una carrera on representa que vols estar, vols, perquè la tries tu la carrera, vols estar a càrrec de menors i de la seva educació, i tu ets la primera que no té aquesta educació cap a ells, i això és molt dur de reconèixer i de veure, no?
I tu diries que ara hem canviat o hem millorat en això? Si tu creus que ara els adults som més conscients del que hem d'ensenyar als nostres fills en aquest sentit?
Jo penso que sí. Jo, per exemple, quan vaig a fer xerrades a centres educatius, és el professorat el que m'escriu normalment, o la direcció, o el professorat qui s'interessa per exemple, portar-me a mi, però no només a mi, a companyes meves que fan altres tipus de divulgació, com d'educació sexual, per exemple, o educació emocional, ens criden, ens truquen a nosaltres als centres educatius. Per tant, jo sí sento, no? A vegades també rebo molts missatges de soc professora i mira, em passa això a l'aula. Sí sento que hi ha una consciència més gran i sobretot sento que hi ha més vocació. No sé per què, no m'ho preguntis per què, perquè no tinc la resposta, però sento que les generacions d'ara, a nivell educatiu, hi ha una part de vocació molt més gran que la que jo, per exemple, em vaig trobar amb professores molt més grans, que estaven molt més cremades de la situació laboral. Ara sento que hi ha gent més jove i gent més compromesa amb, sobretot amb les infàncies, que al final són les persones més importants que tenim,
sí,
les infàncies.
El punt de partida, no?, del que serà la societat del futur.
Efectivament, clar.
Et volia comentar també, ara parlarem de cordes, però et volia comentar també, aquesta setmana, recentment a les xarxes socials, no?, penjaves un àudio d'una noia que et deia per primera vegada m'he atrevit a anar a treballar amb la samarreta per dins dels pantalons, no? I tu comparties. Tu tens la sensació que tens aquesta responsabilitat de dir a la gent va, som-hi, mostrem el nostre cos tal com és, deixem-nos d'aquests complexes, no? Que no sé si els tenim o ens els han fet tenir, això seria un debat a part, però tens la sensació que tens aquesta responsabilitat?
Bueno, crec que al final, sense voler-ho o volent-ho, no ho sé, és el que he triat per fer a xarxes també, no? Llavors, no sento que sigui una responsabilitat, sento que és diguem un deute moral, no?, una mica, o sigui, al final jo vaig començar Croquetamente per això, perquè volia ajudar la gent i volia inspirar la gent i empoderar-la a fer el que vol fer amb la seva vida, no? Llavors, no és tant una responsabilitat, sinó que em surt bastant innat, no?, el voler donar aquesta mà, no?, aquesta mà amiga que jo hagués volgut tenir en el seu moment i dir, va, som-hi, no? I a vegades és una cosa molt més, com et diria, molt més aleatòria, no?, perquè imagina't, potser un dia jo vaig pujar una foto amb una roba que a ella li va semblar que i això ha sigut el que ha encès aquesta espurna en ella per decidir, no?, vestir com ella vol i fer aquest gran pas. Llavors imagina't que a vegades tu penses, oh, he de parlar d'això d'una manera molt més, i a vegades l'exemple diari a les petites coses
educa, no?, l'exemple.
Exacte, educa la gent. És com que tu li ensenyes a l'altre que té la possibilitat de fer el que tu estàs fent, no? És com que tu obres el camí de dir, no, és que jo em vull posar aquesta roba, i no t'estic dient que te la posis tu, però t'estic ensenyant que tens aquesta opció,
posar, no?, que existeix
aquesta
la possibilitat.
Exacte, sí.
I gordes és això? Gordes és dir, no tenim un cos normatiu, no tenim el pes que ens dieu que hem de tenir, però tot i així sortim a l'escenari.
Sí, gordes és això, gordes és un crit, gordes és una bandera de som allò que sempre heu dit que no podia sortir a un escenari i fer coses interessants, i agafem tot això i us demostrem que no només som dues actrius i que a més som grasses, no, és que som molt més que això, no? I interpretem molts personatges cadascuna, la Tere i jo, a sobre l'escenari, expliquem una cosa amb molt valor i amb una reflexió molt important, no només cap a les persones grasses, no? Cap a qualsevol persona que en algun moment s'ha sentit diferent, que jo crec que som gairebé totes, no? Les persones del món. Llavors, sí, gordes és aquesta possibilitat de fer coses diferents, amb qualitat, de fer coses amb humor, perquè és una comèdia, mai hem d'oblidar aquesta data, i que ens obre aquesta porta a fer coses diferents al que s'han fet fins ara, i acceptar que una persona amb un cos no normatiu o un cos que surt d'aquesta norma artística que fins ara s'ha entès com el que havia de ser, pot fer coses de qualitat també a l'escenari, sí.
I tot això, a més a l'escenari de la faràndula, no? Jo recordo que deies, em sembla que era el pregó de la Festa Major, jo hi havia pujat, no? Te recordes com va ser la primera vegada que vas pujar a l'escenari de la Faràndula?
Sí, tenia 5 anys amb el TTI, amb el taller de teatre infantil de la Faràndula. Fèiem una obra que es deia Berta, on és la Nina? I jo feia d'una de les nines, portava un vestit de Gata Ruiz de la Prada, blau amb una estrella al centre. Era com de vellut el vestit. Me'n recordo perfectament. De fet, tinc el vídeo que el meu pare el va gravar amb aquella qualitat. Et pots imaginar, està tot ratllat ja el vídeo. Però fa molta il·lusió, perquè des de llavors no hi he tornat.
Només has pujat aquella vegada?
Sí. Sí, perquè després vaig començar a fer ja musical, llavors ja vaig començar a treballar amb el Carles de la Rosa i ja ens movíem en altres espais d'aquí de Sabadell, a Sant Vicenç, a Can Uriac també vam fer algun espectacle. Llavors, a la Faràndula només hi he pujat aquella vegada i torno com a actriu professional després de 24 anys, efectivament.
I a més tornes amb aquesta proposta, no? Quan parlàvem amb la gent del Pare per Riure ens deien, és que volem aquest humor, no? Que té una crítica social, que construeix, no? Sí. Que caduca, no? En part, i això és una mica gordes, no? Hem d'anar... Anem a un espectacle d'humor.
100%. Anem a un espectacle d'humor. I a partir d'aquí aquest humor edifica i no destrueix. No és un humor que atenti contra ningú. Sortim d'aquest humor del clitxé, no? Que portem tants anys arrossegant, aquesta cosa que es posa ja, que dius, això ja no fa gràcia. Vull dir, fer xistes sobre minories, no? O persones excluïdes, ja no fa gràcia, no? Llavors, Gordes no és una obra en la que dues persones grasses riuen de la gent grassa, no. Gordes fa humor d'aquest context social en el que vivim, però no fa humor des del riure barat, sinó des de la ironia més profunda, no? I s'ha d'estar també molt despert per entendre els matisos d'aquesta obra, perquè a priori jo crec que això li passa a molta gent que la veu diverses vegades, no? La primera vegada, bueno, potser sí, una comèdia, però llavors vas trobant idees que abans no havies vist de les escenes i dels personatges que vas relacionant per què estan i quin sentit tenen, no? És una obra molt rodona que a priori pots no entendre molt bé el concepte, però són sketches que van dividits, però que quan acaben tens perfectament tot el que has vist, no? Llavors sí, creiem que és un humor que edifica, no? que construeix i que ensenya a l'espectador també i educa l'espectador primer a aquesta cosa com lleugera de la vida, no? A veure la vida d'una manera més lleugera i després a entendre doncs, situacions que tots hem viscut i que, ostres, fins ara potser no els hem vist mai representades, no? Damunt d'un escenari.
Et volia preguntar també per Amor Particular, perquè crec recordar que un dia ho deies en un dels teves publicacions a Instagram, no? Que al final allà no fas de persona grassa, allà fas de persona, no? I això és un dels punts segurament diferencials, no? I t'ho volia preguntar en relació, que també ho hem estat explicant aquests dies a Ràdio Sabadell, et veurem a Cites.
Sí?
No sé si tornem a estar en el mateix cas d'una persona que fa de persona independentment del que digui la bàscula o la talla de pantaló.
Bueno, són situacions molt diferents, no? Començant per Un Amor Particular, la màgia que té el personatge que interpreto, que bueno, la versió catalana es va començar dient Ada, ara ja s'ha transformat en Valèria perquè hem traduït l'obra al castellà, la fem en els dos idiomes segons la ciutat on anem, i ara comencem a Madrid, llavors doncs hem hagut de traduir, i la Valèria efectivament és una actriu que viu al Raval o ara mateix a Lavapiés, perquè tot ho traslladem, i que ens explica simplement doncs, les seves barreres emocionals per trobar-se amb algú d'un món molt diferent al d'ella, no? Algú que doncs, és de classe alta, com és el cas de l'Alfons, no? Que és el personatge que interpreta el meu company Xavi Navarro. Llavors, la Valèria ens explica les seves barreres emocionals, però no ens parla del cos, tampoc l'Alfons fa cap referència al cos de la Valèria, i això és molt maco. Me'n recordo els primers dies de funció a Barcelona, quan vam començar el Teatre Condal l'any passat, i que alguna noia m'escrivia després de venir la funció i em deia, m'ha agradat molt que no es fes referència al teu cos i que t'hagin vist ballar, el Xavi agafant-te en braços, pujant al llit, baixant, saltant, rient, i que en cap moment s'hagi fet referència a això. Això és molt maco, perquè també educa molt l'espectador, educa que pot haver una història d'amor o no d'amor, és particular, que no tingui a veure amb res físic, no? I que no, i tampoc cap a l'Alfons, no es fa referència al cos, perquè no és important per la trama. Després tenim Cites, que és un cas diferent, no? Amb Cites ha passat una cosa molt bonica, i és que hem pogut, amb tot l'equip, doncs donar vida a un personatge com és la Sara, que té també una lliçó molt important per l'espectador a dins de Cites, no? Perquè sí que a priori no vull desvetllar res perquè vull que la veieu i que la gaudiu molt, però sí que intentaré apropar-vos-la d'aquesta manera. Al principi tot fa indicar que el problema de la Sara és el seu cos, no? Perquè la Sara i el Buba, que és la persona amb la que ella queda, doncs diguéssim que són dues persones que tenen un cos gran o que l'han tingut, ho anireu veient, I a priori tot sembla portar-te a la idea perpètua de que el problema de la Sara és que se sent inferior o que té un problema amb el seu cos. I el que hem aconseguit, afortunadament, és que la Sara tingui la seva pròpia trama, no? I que dins de que sigui un personatge que parli del seu cos en algun moment, ho fa d'una manera molt, molt segura de si mateixa i molt empoderadora, i que també educa molt en això, no? A l'espectador, a mira, les aparències enganyen. Veus? La nostra cita és una cita 4, que us asseguro que us encantarà, gira molt entorn a aquest concepte, no? Les aparències enganyen. I com a espectador, tu posaràs la cita i aniràs predisposat a pensar ara passarà això, perquè aquest, perquè aquesta, i llavors hem aconseguit fer aquest gir que crec que és meravellós i que m'il·lusiona molt poder formar part, perquè crec que és important, no? que veiem a una actriu encarnant un personatge com la Sara amb un món intern molt complex. Ha sigut un repte per mi com a actriu, també dirigida meravellosament pel David Selves, que li agraeixo moltíssim l'oportunitat. Ha sigut una feina molt intensa, perquè la Sara, no, sortim de la comèdia totalment, eh? I anem a un món de l'audiovisual, que és molt més reduït que el teatre, i això, amb un món intern molt complex que volem apropar, no, també a l'espectador, així que espero que la gaudiu molt. Jo me l'estimo molt, la Sara, també.
Mare, mil gràcies per haver vingut, per haver estat avui amb nosaltres. Ves passant de tant en tant, perquè amb el ritme que porta segur que t'hem de preguntar coses el pròxim cop que passis per Sabadell.
Tant de bo que sí.
Que vagi molt bé, gràcies.
Gràcies, igualment.